Senyor Trilla, molt bon dia.
Molt bon dia.
Primer, Salut Pública deia que era qüestió de temps que hi hagués a Catalunya el primer cas autòcton, diguem-ne, un contagi autòcton per aquesta malaltia. Això vol dir que ens hem d'acostumar, que pot ser que se'n produeixin més en els pròxims temps?
Jo crec que és l'escenari més probable. El que passa és que probablement també tindrem aquest tipus de casos. Un, dos, tres. França porta uns quants anys amb aquest degoteig de màxim 6-7 casos amb un, relacionats amb un mateix, però és evident que això no és una cosa improbable, sinó que més aviat és força possible que ens passi això en els futurs anys.
Per la gent que no coneixem la malaltia, què és el dengue? Mm-hmm.
El dengue, afortunadament, és una malaltia que per la majoria de la gent, especialment els que no vivim en països endèmics, és molt benigna. Acostuma a produir febre, una erupció cutània. Podríem dir que s'assembla una mica al xarampió o altres malalties, amb febre alta, dolors articulars. La majoria dels casos es curen sols i fins i tot n'hi ha que no tenen apenes símptomes. És cert que en els països com el sud-est d'Àsia, països tropicals també del centre d'Amèrica i nord de Sud-amèrica, hi ha molts casos, la gent des de que neix està exposada a aquest virus, i en aquesta situació poden haver-hi alguns casos que siguin greus, amb fenòmens hemorràgics, i fins i tot, com en tota malaltia, sempre hi ha un percentatge de casos que poden ser mortals. Però fora d'aquestes zones endèmiques, afortunadament, la majoria dels casos són molt lleus i es curen sols.
I, per tant, aquesta persona es curarà com si fos gairebé una grip, per entendre'ns, eh?
Sí, sí, exactament, aquest és un bon símil. Per el que em diuen els meus companys i els metges que l'han atès, està curat. És a dir, que en aquest cas ja s'ha notificat quan, afortunadament, el malalt ja havia superat la fase de febre i de malaltia.
Entenem, per tant, que el fet que el contagi s'hagi produït a Catalunya, perquè, insistim, aquesta persona que s'ha contagiat no havia viatjat ni tan sols a cap d'aquests països, diguem-ne, on hi és la malaltia, vol dir que un mosquit tigre d'aquí ha picat a una persona que té aquesta malaltia i després ha picat aquesta altra persona i li ha contagiat. És així, el procés?
És exactament així. El problema és que, de vegades, aquesta primera persona no s'identifica, per molt que s'intenta buscar. Potser ha passat la malaltia de forma asimptomàtica o ha sigut una casualitat, perquè és evident que ha de viure relativament a prop, però també el mosquit s'ha de moure relativament a prop. Però és difícil, de vegades, trobar el que anomenaríem el cas índex, el cas que ha portat el virus aquí a Catalunya, i a partir del qual, com ha explicat vostè molt bé, un mosquit que ja tenim aquí pica en aquesta persona i xucla virus, i a la següent picada o següents picades, si tens mala sort, doncs pot injectar el virus a una persona que evidentment no s'ha mogut de casa seva o no ha viatjat.
Senyor Trilla, és automàtic, diguem-ne, si aquest mosquit que ha picat aquesta persona que s'ha contagiat continua picant, a tothom a qui piqui serà...
No,
li contagiarà, no?
Afortunadament, els mosquits tigre, tot i que són un ennuig i són un risc per la transmissió de malalties, no són massa competents per transmetre aquestes malalties, de manera que el període de temps en el qual poden contagiar és curt, les condicions climàtiques també alenteixen aquesta possibilitat de transmissió, i per tant el que diem aquí és que, tot i que poden haver-hi aquests casos aïllats autòctons, el que és molt poc probable és que hi hagi una transmissió sostinguda. Les nostres condicions de vida, la meteorologia, tota la baixa proporció de gent que pot tenir el virus venint de fora, va pensar que això sempre es pot tractar de coses locals, però difícilment arribaria a una extensió relativament important.
Això hauria pogut passar en qualsevol moment, però li pregunto per què ara i per què ho teníem previst que potser pogués passar. És a dir, quines condicions es donen perquè aquesta situació es produeixi, o sigui, més fàcil que es produeixi.
Sí, molt bona pregunta. Era qüestió d'esperar, perquè a Catalunya i arreu d'Espanya, però bàsicament a Catalunya, es donen dos condicions necessàries, no suficients, però necessàries perquè hi hagi aquesta transmissió. Una, som un indret amb molt intercanvi de viatgers, hi ha molts catalans que viatgen a països on poden haver-hi aquesta o altres malalties, i també rebem molts turistes d'altres països, per tant hi ha un intercanvi important de viatgers. I segona i més important per nosaltres, tenim establert, malauradament, des de fa temps, un dels potencials vectors, el mosquit tigre. Aquestes dues condicions, més el clima habitual a casa nostra, fan que durant diferents períodes de l'any el mosquit tingui capacitat de, si es donen aquestes circumstàncies, un viatger, el mosquit que el pica, pugui infectar amb una altra persona.
Clar, però el fet de la presència del mosquit tigre, per tant, no canvia i continuarà sent. La pregunta és, si igual que ha transmet el dengue, pot transmetre altres malalties tropicals més perilloses?
Més perilloses, diguem que de moment no. O sigui, la cosa estaria entre dengue, chikungunya o zika, que les tres són relativament similars i, afortunadament, salvo alguns casos molt concrets, són malalties benignes. Aquest és el, diguéssim, el trio de virus habitualment transmès pel mosquit tigre. Probablement es tindrien que donar unes circumstàncies que són molt poc probables perquè el mosquit agafés la capacitat de transmetre altres malalties més greu. Per exemple, tothom pensa de vegades en el paludisme, que aniria a Espanya fins fa 60 o 70 anys. Aquest no és el mosquit que transmet el paludisme ni es donen les condicions perquè es transmeti aquesta malaltia. Però dengue, chikungunya o zika, tenint en compte el volum de viatgers, l'extesa que està aquesta malaltia arreu del món i els mosquits que tenim aquí, és probable que tinguem algun cas d'alguna d'aquestes tres.
I acabo, senyor Trilla, perquè sempre és aquella, és la persona que truquem que més ràpid respon i més ens tranquil·litza sempre. Bueno. Això és cert. Senyor Trilla, acabo. Des del seu punt de vista, potser s'haurien de fer controls més estrictes de la gent que viatja a determinats països i torna potser infectada per aquest virus així, o ja se'n fan prous?
No, aquesta és una estratègia que, malauradament, salvo casos molt espectaculars, que el malalt arribi ja molt, molt malalt a l'aeroport i aquestes coses, és poc efectiva, perquè el viatger infectat pot simplement trobar-se malament i després una perissa de viatge de 18 o 20 hores i pot arribar que no es troba del tot bé i fer la malaltia quan ja està a casa seva i llavors pot o no anar al metge, depenent dels símptomes que tingui. El que realment és més important, i aquí sí que és feina de tots, i tots vol dir tots els ciutadans, les administracions locals i, evidentment, el govern de la Generalitat, és intentar reduir la població de mosquits tigre. No ens el traurem de sobre, els nostres companys experts en mosquits ens diuen que això serà molt, molt, molt difícil, per no dir impossible, però sí que podem reduir notablement la seva facilitat per criar i, per tant, el nombre de mosquits que estan, diguéssim, pol·lulant per Catalunya. Això és feina de tots, de netejar ja les instruccions aquestes que es donen sempre, de l'aigua, vigilar els jardins, els testos, totes aquestes coses. Si ho fessin tots, probablement reduiríem el volum de mosquits que tenim i això, òbviament, redueix el risc de transmissió de malaltia, també.
Ara el Carles, ja per acabar, senyor Trilla, el Carles em combinava a preguntar-li què li sembla tot el que té a veure amb això de les pseudociències i determinades... ell deia la pregunta que jo crec que és amb mala llet, de com, si el dengue es cura...
No em tinc de mala llet, m'estan venent molt malament,
si
doctor Trilla, molt bona persona.
Si el dengue es cura amb homeopatia, no? Però més enllà d'aquesta pregunta, que jo crec que la resposta és un obvi, un rotund no, des del seu punt de vista, aquesta mena de pressió que estem notant en els últims dies, aquestes setmanes, de l'administració contra el que s'anomenen les pseudociències, és correcta o, com hem vist avui, per exemple, al diari Ara de l'Hospital de Terrassa, alertant que no es pot posar tot al mateix sac, s'ha de filar una miqueta més prim?
Correcte. Si em permet utilitzar l'exemple, perquè penso que és un bon exemple, el dengue es cura amb homeopatia. Si jo fos homeòpata i creiés en això, li diria que sí, perquè es cura sol. I, per tant, el fet que vostè té un dengue i li dono qualsevol medicament homeopàtic no tindrà cap efecte sobre la malaltia, però vostè acabarà curat. I aleshores pot pensar perfectament que s'ha curat degut a això. Això és una de les coses que passen. Hi ha malalties que per l'efecte placebo o per l'evolució natural poden evolucionar bé i la gent atribueix propietats curatives a productes que no en tenen.
Però, doctor, només un matís, sí. Amb 50 euros sí. Menys.
Sí, això sí. Val. I que paguen tots religiosament quan després ens queixem de que la sanitat és no sé què i no sé quant. Això és veritat, és una bona matèria.
Veu com soc bona persona?
Sí, són productes cars, però bueno, allà cadascú. Totalment d'acord amb el comentari de l'Ara. Jo estic entrenat i la meva idea és que la medicina s'ha de basar sempre amb l'evidència científica. L'andanada del govern és important perquè jo penso que agita les aigues i això és important. Deixa peu a que es pugui regular una mica, però és evident que tot no es pot posar al mateix sac. I, de fet, la feina principal que hem de fer entre tots ara, govern, associacions científiques, col·legis professionals, és intentar destriar allò que realment té evidència científica, encara que sigui relativament anecdòtica i que es pot utilitzar sota determinats controls, evidentment, i tot això del que no en té cap i, literalment, és un enganyo. A partir d'aquí s'ha de treballar molt, però si s'ordena una mica i, sobretot, es dona molta informació a la ciutadania, que, evidentment, és molt lliure de prendre la decisió que vulgui, jo crec que és bo perquè clarificarem una mica les coses i, sobretot, intentarem, diguéssim, arraconar o eliminar els extrems que són clarament fraudulents amb falses promeses de curacions de coses que no té cap ni peus utilitzar i que, com vostè ha dit molt bé, costen molts diners, a més.
Miri, doncs, té aquesta habilitat que fins i tot, amb una resposta així, ens fa arribar just a 11:15 del matí. Miri.
No ho sabia, però sí, perfecte.
Pam, 11:15 del matí. Antoni Trilla, a cap de la Unitat de Medicina Preventiva del Clínic i d'Epidemiologia del Clínic, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, senyor Trilla.
Gràcies a vosaltres, bon dia.